En profunditat, amb Roger Isern.
Benvingudes i benvinguts, oients a Ràdio Olot, com sempre la cita habitual dels dijous al migdia a l'antena del 98.1 FM i a radiolot.cat. Estem parlant, evidentment, de la En profunditat, aquell espai d'entrevistes, de converses, com remarca el seu nom, En profunditat, de temes d'actualitat de casa nostra, evidentment, que ens ocupen arreu de la nostra societat. Avui, precisament, anem a parlar d'un tema que no hi entén ni de comarques ni de ciutats, sinó que és mundial, internacional. És una paraula que gairebé cada dia escoltem. Estem parlant del canvi climàtic. Aquesta entrevista s'emmarca en el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic, que precisament se celebra aquest divendres, 24 d'octubre, amb l'objectiu de conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic i promoure l'acció per mitigar-lo. És una efemèride que busca alertar sobre l'impacte especialment de l'escalfament global i mobilitzar governs, empreses i sobretot a la ciutadania per frenar els seus efectes. Per parlar-ne en detall i conèixer més detalls del canvi climàtic i sobretot la gran pregunta que ens fem molts de nosaltres, que és què podem fer contra el canvi climàtic, avui convidem a l'antena de Ràdio Olot a la Bruna Canyada, tècnica en economia social i solidària i també agroecològica i, entre altres, també vinculada en el món de la justícia climàtica i la justícia financera. La tenim a l'altra banda del telèfon a la Bruna. Bruna, què tal? Benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bé, Bruna, anem per pans perquè comentarem molts temes relacionats amb el canvi climàtic, evidentment des d'aquesta visió més comarcal, local, evidentment, però també des d'una visió més social. La gran pregunta, i començant per aquí, Bruna, com explicaries a algú que ens estigui escoltant ara mateix la situació actual cap a la nostra societat del canvi climàtic? És un aspecte que ens ha de preocupar a dia d'avui?
Bé, sí, ens ha de preocupar i també, sobretot, ens ha d'ocupar, no? Perquè veiem que últimament els diferents països i els diferents governs que s'havien compromès en els últims acords a nivell global, doncs, aportar uns plans, uns compromisos, no? Per exemple, anar abandonant els combustibles fòssils, i veiem com aquests plans, a part de presentar-se tard, n'hi ha molts que no s'han presentat, no? I n'hi ha molts que no contemplen una eliminació gradual dels combustibles fòssils. Per tant, ens preocupa, però sobretot ens hem d'ocupar, com deia, no? del canvi climàtic, perquè no és una cosa que quedi molt lluny, sinó que ja l'estem veient el dia a dia, no? Estem veient aquestes pedregades amb aquestes com gairebé pilotes de tennis que baixen del cel, no? Com aquestes pedres tan fortes. Hem vist la Dana i cada vegada anem veient coses més a prop, no? Les calors, els incendis, que demostren que el canvi climàtic existeix.
Aquí anava, de seguida parlarem, també el nombraves a l'inici de l'entrevista, el paper de les institucions, però deixem parlar sobre el que ara comentava, sobre aquests fenòmens meteorològics. És una cosa que evidentment experts en meteorologia ja ho avançaven fa uns quants anys, que acabaria passant, i ho estem veient. És uns fets, Bruna, que són un dels símptomes i un dels exemples molt clars de que el canvi climàtic ja és aquí i que la societat ha de fer passos endavant per frenar-lo?
Exacte, sí. Ho podem anar veient i, de fet, no, la paraula col·lapse pot espantar una mica, perquè es plantegen els col·lapses com una cosa molt de pel·lícula nord-americana, no, apoteòsica, amb zombis i així, però en realitat ja estem veient petits col·lapses, no, que la natura va fent, i per tant és important estar preparats per això. A nivell de no, de llenguatge de canvi climàtic i també el que sovint es parla a les conferències de Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que són les COP, que sentim a les notícies, no? D'aquí a poc hi haurà la COP a Belém, al Brasil, i són com trobades que es fan entre 198 països del món per decidir quins compromisos s'assumeixen, no? Per fer front al canvi climàtic a nivell global. Llavors, es parla de mitigació, d'adaptació i de pèrdues i danys. Què vol dir cada cosa? la mitigació és què podem fer per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle. L'adaptació, i aquí és on hi juguen també molt els ens locals o les comarques, no? Com ajustem els sistemes humans, els sistemes naturals, el canvi climàtic, perquè així els danys siguin menors i estiguem més ben preparats, no? Diguem-ne. I les pèrdues i danys, que això és el que hem d'esperar que no passi, no? Però que, evidentment, pot passar, com ja hem vist, i és quan ja ha passat el desastre, no? Per tant, bueno, cal anar treballant amb aquestes tres línies. I el primer que hem de mirar, doncs, si vols, no?, en clau de comarca, és quins sectors contaminen més a la nostra comarca. A nivell de la comarca de la Garrotxa, segons les últimes dades del 2019, el sector que emet més és l'industrial. I després tenim el sector del transport, no? L'industrial serien 264.000 tones de CO2 a l'any 2019, i el transport va emetre, doncs, 170.000 tones de CO2 aproximadament. També el sector industrial a la Garrotxa és el que representa més consum energètic, un 44%, seguit de la mobilitat, un 41%. Tal com es reconeix també a l'informe de l'Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa, hem de replantejar, no?, el sector industrial, l'economia, com ha funcionat fins ara, per fer una transició cap a l'ús de fonts d'energia renovables i així poder mitigar, però també dimensionar els sectors de l'economia, no?, en funció de les necessitats de la població, i també pensant en els sectors que seran essencials per la vida. I llavors, pel que fa a la mobilitat, no?, que és aquest altre sector que dèiem que també és dels sectors així més... que tenen més emissions o més contaminants a nivell de comarca, doncs, bueno, que cada poble es puguin facilitar més els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic, en detriment del cotxe privat, no?, el vehicle privat, i també apostar per infraestructures, doncs, de transport més col·lectiu que emetin menys, no?, com es parlava i es plantejava, doncs, per exemple, el tren tram Olot-Banyoles-Girona. Però, bueno, s'ha de dir que l'àmbit, bueno, que el canvi climàtic, no?, es combat des de molts altres sectors, i si vols podem anar parlant de més, perquè ara de moment només hem parlat dels dos més contaminants, però és que hi ha feina a fer, diguéssim, en tots els àmbits de la vida, gairebé.
Mm-hmm. Posa'ns en algun exemple. Ara parlaves de diferents projectes i diferents punts d'aquí a la Garrotxa, però per on passa, a banda de, comentaves, de transport, mobilitat, per on passa també reduir aquests efectes del canvi climàtic?
Mira, també un altre sector que a nivell global, no, a nivell comarcal no tant, però també, però a nivell global és molt contaminant, és l'agricultura, no? Perquè des de que hi va haver el que es va anomenar, malgrat sembli bueno, una contradicció, la revolució verda, no?, de l'agricultura actual i convencional és molt dependent dels combustibles fòssils, i ara ens trobem, no?, doncs que bueno, clar, el menjar és una de les coses bàsiques per la vida, no?, és clau, i cal que treballem per una sobirania alimentària dels pobles. Per exemple, en el cas de la Garrotxa, també segons dades que s'ha recollit per l'Observatori pel Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa, ara mateix només es podria assegurar la provisió del 30% de les necessitats calòriques de la comarca, no? Allò que es consumeix a nivell alimentari, doncs només seríem capaços de fer un provisionament d'un 30%. Per tant, també hem vist com no han anat en detriment molt els terrenys, la superfície agrària, no? S'ha anat perdent els cultius, i també zones que s'han deixat com perdre o engolir pel bosc, no? tenir verd i bosc és molt important, però també és molt important que fer una gestió d'aquests boscos, no? Llavors, podem entrar després en la gestió forestal, però per fer una transició cap a l'agroecologia, no? Passar de l'agricultura convencional a una agricultura més ecològica, doncs ens ajudaria a reduir les emissions i també a sembrar unes varietats, no? També tenir en compte, doncs, quines varietats ja hi havia a la comarca, quines són les varietats més antigues, les varietats autòctones, perquè aquestes tenen una major capacitat d'adaptar-se al clima local i també als canvis en aquest clima que altres llavors, no? que venen de fora. Igualment, és molt important, per exemple, doncs, combinar diferents cultius, no? No tenir un sol cultiu de tot, sinó poder-ne combinar més, perquè així a nivell biològic, diguéssim, és més fort, no? És més resilient al clima. També hem vist com amb l'agricultura convencional, per exemple, doncs s'han utilitzat molts insecticides i pesticides, no? Que això al final el que fa és que els pol·linitzadors naturals, com poden ser abelles, però també papallones, no? I les abelles, però no només les de la mel, sinó les que són solitàries. Bueno, hi ha moltes espècies que pol·linitzen, no? I llavors, quan s'usen insecticides i pesticides, o bé les maten o bé es desorienten i aquestes no saben tornar, no? No saben tornar com el rusc, no saben indicar a les altres abelles on hi ha el camí per, no? Per trobar la millor flor del moment, i llavors, són tot de coses que ens n'anem adonant, no? del dany que causen, perquè al final el que és molt important de no perdre de vista és que tots formem part d'un ecosistema, no? això pel que fa a l'agricultura. Llavors també podem parlar de la gestió del paisatge i la gestió forestal, de l'aigua, de l'habitatge, d'energia... Vull dir que en tenim per anar fent.
Clar, ara comentes, són molts aspectes a treballar i això implica la feina de molta gent i fins i tot començant per la feina de carrer, és a dir, cadascú a casa seva. Què els hi podries dir a la gent que ens escolta, Bruna, accions quotidianes, accions del dia a dia que poden fer o que poden contribuir a posar aquest granet de sorra a la lluita contra el canvi climàtic?
Sí, mira, primer, perquè moltes vegades, no, es va sobre l'individu i cal tenir en compte que tots som responsables, però també és important situar-se en el món perquè no ens digui això de l'estrès, no? I d'aquesta ansietat climàtica que també pateixen moltes persones joves, no? Tal com deia Oxfam Intermón, l'1% més ric contamina tant com els 2/3 de les persones més empobrides a nivell global. Per tant, primer de tot, s'ha de saber que no tothom contamina igual, no? Alhora, també cal ser conscients dels nostres privilegis i que nosaltres som un país enriquit, no? Si la humanitat consumís a nivell de l'estat espanyol, per exemple, el 23 de maig d'aquest any ja s'haurien acabat els recursos de la Terra per tot el 2025. És a dir, com si la població mundial anés al mateix ritme de consum que nosaltres, necessitaríem com 2,6 terres, no? Planeta Terra, per mantenir el ritme. Llavors, què podem fer nosaltres? Primer de tot, no? A part de, no? de les persones que no tinguin impediment físic, doncs apostar per aquesta mobilitat activa i sostenible, és a dir, prioritzar l'anar a peu, en bici o en transport públic i no agafar el cotxe per fer trajectes molt curts, no? Que aquí a vegades ens passa. O també a l'hora de consumir, no? Pensar en, on estic posant jo els diners, no? Quan es tracta d'una cosa essencial com el menjar, ja ens podem associar amb altres persones per fer-ho més fàcil, no? I, per exemple, a través de cooperatives de consum. Formar part de cooperatives o grups de consum agroecològic on es venguin productes a granel i, per tant, reduïm els envasos, on es venguin productes, no? que tenen cura de l'entorn, productes de proximitat, com per exemple Olot, no? L'Artiga. O també per aquelles coses que a nosaltres no són essencials, no? Pensar, vale, això com ho estic pensant ara de comprar, ho necessito realment o és més aviat un caprit, no? I per coses com, per exemple, televisions, mòbils, ordinadors, pantalles, tots aquests productes, no? Hem d'intentar, en lloc de voler anar a l'última moda, doncs intentar allargar el que se'n diu la seva vida útil, perquè també necessiten molts materials, molts minerals per fabricar-se, i durant l'extracció d'aquests minerals també, doncs, a part de que es contaminen, es destrossen rius, es desplacen comunitats i es vulneren molts drets humans, no? per produir tot això, tot aquest producte electrònic. Per tant, intentar o bé comprar-los de segona mà o bé realment canviar-nos-los quan ja no hi hagi una altra opció de reparació i així. Mm-hmm. També a nivell local, no? Si algú vol anar més enllà i també portar en positiu, per exemple, en temes de biodiversitat, no? Que la biodiversitat també ha patit una gran davallada en els últims anys i és una cosa que també està relacionada, no, amb el canvi climàtic, doncs participar en projectes com la Roureda Mas Turut a Olot, no? Que és un projecte on persones voluntàries van passant i van fent tasques per recuperar una roureda de roure pènol, que és una espècie molt única, no? Que tenim aquí a la nostra comarca, i també, doncs, poder recuperar les espècies que se'n diuen endèmiques, que vol dir que són unes espècies molt especials, aprendre sobre els mamífers petits, els ocells, les espècies de fauna, també com, per exemple, fer una tala respectuosa d'un bosc, no? Quan volem tenir un bosc més sa i que donar protagonisme especialment a algunes espècies que tenen molt de valor, o com fer un mur de pedra seca. I una altra cosa que jo penso que també, que potser no és tan complicada, no? Però que ajuda molt a prendre perspectiva, no? Sobre el moment, perquè és veritat que també hi ha moltes persones o grans personalitats polítiques, no? com Trump, que, bueno, que viuen en un negacionisme, no? Del canvi climàtic constant, és també important sortir a passejar i observar, doncs, els rius, els boscos, no? com van canviant. Per exemple, durant la sequera vèiem com els boscos, com si fossin tardor, però no els hi tocava, no? I era per la sequera, doncs, tot i que anem atabalats amb el dia a dia, el fet de poder mirar ens ajuda també a prendre més consciència sobre aquests efectes del canvi climàtic i també establir com unes relacions, no?, amb la terra que ens envolta i que al final ens estimem i és el que ens sosté, no? És el que ens permet la vida. Per tant, jo crec que aquesta també és una opció fàcil, però que també ens ajuda a prendre consciència de tot plegat.
I per últim, Bruna, parles precisament d'aquesta consciència. Creus que cada vegada n'hi ha més a la societat respecte al canvi climàtic?
Bé, sí, jo crec que sí, que es va avançant amb la consciència, no? Es va veure amb els moviments de joves, per exemple, climàtics que van començar el 2019, amb personalitats com la Greta Thunberg, i també a les negociacions de mundials, no? Les conferències unides sobre canvi climàtic. Hem vist com, tot i que s'avança molt més lent del que necessitaríem, es van fent petites passes que fa uns anys eren impensables, i alhora també, no?, com que s'està avançant per aquest costat, també hi ha una part reaccionària, ultraconservadora, no?, d'extrema dreta, ara mateix a nivell mundial que està dient, no canviem, que nosaltres volem seguir amb els nostres negocis de petroli, de gas, i ja estem bé així, no? I per tant, doncs, hi ha aquestes dues forces ara mateix, però jo tinc l'esperança que sí que es va fent consciència també, perquè hi ha evidències com la que parlàvem al principi, no? D'aquestes pedregades o de la dana, coses que no es poden negar i que cada vegada són més evidents, i a part també de tot a nivell científic, no? Com es va recollint totes les evidències, però crec que sí que hi ha esperança en aquest sentit d'anar veient que cal que ens arremenguem per al final poder seguir vivint en el planeta Terra, no?
Doncs crec que el missatge ha quedat clar, que la feina està repartida en molts sectors, en moltes persones, institucions, etc, 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 i per tant hi ha molta feina a fer en contra el canvi climàtic. Recordem que aquest divendres se celebra el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic amb l'objectiu, ho comentava a l'inici de l'entrevista, a fer consciència, i ara la Bruna també ens ho remarcava, que cada vegada fem passos, potser o no el ritme que es desitjaria, però es van fent passos petits per mitigar aquest canvi climàtic, que evidentment afecta absolutament tothom arreu del planeta mundial. Bruna Canyada, tècnica en economia social i solidària, també en agroecologia, i vinculada també en el món de la justícia climàtica i la justícia financera, entre altres aspectes. Gràcies avui per donar-nos una mica més de detalls de què podem fer per mitigar aquest canvi climàtic i, evidentment, quina és la situació dia d'avui i la que desitgem que sigui en el futur. Gràcies avui per atendre els micròfons de Ràdio Olot.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per dedicar un espai al canvi climàtic també, que s'ho val.
Doncs gràcies a la Bruna. Nosaltres tanquem una nova edició del programa En Profunditat, avui parlant del canvi climàtic, un tema que no només afecta garrotxins i garrotxines, ni catalans ni catalanes, sinó arreu del món. I el missatge és clar, cal consciència i calen accions. Nosaltres tornem dijous vinent aquí, a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
En Profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.